El PIN parental, sí, sí, que proposa Vox pels centres educatius, ha començat doncs a Múrcia, i que ha dividit l'esfera política i també la societat entre els que critiquen que es tracta d'una mesura contra els drets dels menors, sobretot PSOE i Unidas Podemos, i els que defensen que els pares han de poder tenir la llibertat per escollir els continguts ideològics que reben els seus fills, com el PP, además, a més del partit de Santiago Abascal. Vox també ha generat malestar entre associacions LGTBI, feministes i sindicats d'estudiants. Perquè fa la mesura que fou implantada a Múrcia a principis de curs, el conseller d'Educació i Esports de la Junta d'Andalusia, Javier Imbroda, ha afirmat que no és necessària sota cap concepte en la seva comunitat, per exemple, Andalusia, on, no obstant, Vox ha condicionat amb ell el seu suport als pressupostos regionals, Unidó. I a Madrid, el PIN parental ha obert una fissura entre PP, Ciudadanos i Vox, que amenaça també els comptes autonòmics. Per tant, és una qüestió de primeríssima prioritat per al partit d'extrema dreta. El govern espanyol ja ha declarat la guerra a l'anomenat PIN parental i ha advertit a la regió de Múrcia que portarà els seus responsables davant els tribunals si no el retiren. Per parlar-ne, avui escoltarem l'opinió de dues persones eivissenques, una que ha declarat obertament que està a favor d'aquest PIN parental i una altra que no hi està a favor. Primer, escoltem doncs a la persona que hi està a favor, que no és una altra que la Maria Luisa Cava de Llano, ja sabeu, l'exdefensora del poble i dirigent del Partit Popular. Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, et llegíem fa uns dies en una entrevista que declaraves sense cap mena de fissures que estaves a favor d'aquest PIN parental.
Sí, jo estoy a favor del PIN parental porque considero que aunque los hijos no son propiedad de los padres, por descontado, sí son responsabilidad de los padres. Y en materias muy sensibles, como pueda ser contenidos políticos, contenidos religiosos o contenidos sexuales, me parece oportuno que haya una autorización expresa de los padres, porque si no llegamos a una situación no deseada. Yo no creo que sea bueno que se les inculque ideologías políticas ni que se establezcan talleres sexuales. Yo puse como ejemplo aquel día, porque estaba muy reciente, el 14 de febrero pasado, una monitora en un taller sexual de Almería, concretamente en Huerca Lovera, en el Instituto Cura Valera, a niños de tercera de eso se estaba enseñando un taller sexual, había una monitora allí, y de pronto pues dijo, cogió a un chico y a una chica, y estoy hablando de niños de tercera de eso, y le dijo: salid vosotros ahora al estrado y simular una fellación. Claro, el niño llegó a su casa muy preocupado y le dijo a su padre lo que había pasado. El padre fue a ver al director del centro y el director del centro le dijo: no, es que ese taller estaba dentro de la oferta propuesta por el Ministerio de la Presidencia en el marco del Plan Estatal contra la Violencia de Género. Bueno, pues, en fin, a mí me parece que esto no es de recibo. O pongo como ejemplo un instituto de Sabadell, en el que había un mural con todo tipo de posturas, y 69, etcétera. En materia política, pues lo mismo, yo no quiero que se convierta esto, lo que está pasando en Cataluña, que las escuelas se están convirtiendo en auténticas madrasas del independentismo. Entonces creo que los padres tienen derecho a decir: mira, si hacéis estos talleres, pues mi hijo no va a participar en ellos. Me parece que es una decisión por parte de los padres muy legítima, porque, insisto, no son propiedad de los padres, los hijos, pero sí son responsabilidad de los padres. Esta es mi opinión.
No, i tant, la teva opinió. Senyora Cavallano, en relació a aquest exemple que posava sobre aquesta, diríem, demostració de la fel·lació amb alumnes de tercer d'ESO, el que abans era primer de BUP, nens de 14 anys, no hi ha certa hipocresia, perquè sabem que perfectament que els nostres fills tenen accés a continguts d'aquesta mena als seus mòbils i tampoc doncs no hi ha un gran interès en aturar doncs aquest accés als nens?
Bueno, mire, no lo sé, cada uno tiene acceso a lo que quiere o a lo que puede, pero no creo que esto sea como para enseñar en un colegio a unos niños. Oye, vale, voy a poner Otro ejemplo muy, que en Navarra. En Navarra, Uxue Barcos pretendió que todos los niños de 0 a 6 años tuvieran vivencias sexuales a través de juegos eróticos. Había un programa que se llamaba Escolae, que se implantó en 16 centros escolares, y a raíz de esto hubo una manifestación multitudinaria por parte de los padres, y entonces pues se paró el proyecto. No me parece oportuno, cada uno piensa, yo respeto la postura de los demás, pero en lo que a los míos respecta, ya no tengo hijos, tengo nietos, ¿no?, en estas edades, por lo que a mí me hubiera parecido como madre en el momento que yo tenía hijos pequeños, es que se tiene que acceder al PIN parental.
A les escoles, normalment, als nens se'ls ha donat l'opció de fer el que abans es deia ètica, avui dia es diu valors, té diferents noms, o religió. En canvi, vostè sí que està a favor de que les escoles públiques ensenyin religió als fills?
A mi me da igual. Jo creo que o los valores religiosos o valores éticos. Los valores éticos también me van bien. Yo no le he hablado a usted de temas éticos, le he hablado de temas políticos, religiosos y sexuales. El burlarse de las religiones, todos esos sentimientos me parecen ofensivos. Yo creo que las escuelas no están para eso.
Però sovint,
valores éticos por descontado.
Però sovint les qüestions ètiques tracten temes com, en fi, sensibilitzar els nens contra el racisme, contra la xenofòbia, contra l'autoritarisme.
Todo eso me parece magnífico.
Però després hi ha partits polítics que d'això en diuen fer ideologia.
No, yo le digo que lo que son valores éticos lo admito perfectísimamente, pero no admito burlar las religiones, no admito prácticas sexuales, juegos eróticos, enseñanzas que creo que no deben ser, ni temas políticos como pueda ser, y le pongo el ejemplo del independentismo en Cataluña, que las escuelas se han convertido en madrasas.
Però a Catalunya deu haver-hi moltíssimes escoles i vos creieu que totes les escoles s'han convertit
no.
en...
Yo no le he dicho esto. ¿Cómo le voy a decir eso? Digo que hay muchas escuelas que se han convertido en madrasas del independentismo. Y a la vista está. Es decir, es un tema que no tiene ningún sentido discutirlo.
Mm-hmm. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Maria Luisa Cabadellano, disculpi, per la seva opinió. Gràcies, com sempre, per col·laborar amb Ràdio Illa. Bon dia.
Encantada. Adéu, bon dia.
I amb qui parlarem ara és amb la Pepita Costa. Ella té una opinió diametralment oposada. Ella, el PIN parental, com a presidenta de la FAPA d'Eivissa i Formentera, doncs el veu d'una altra manera. Bon dia, Pepita.
Bon dia.
Bon dia, acabem de parlar amb Maria Luisa Cabadellano, exdefensora del poble, dirigent del PP, que ha manifestat el seu suport, la seva opinió favorable al PIN parental. Quina opinió en té la FAPA d'Eivissa? En aquest cas, en fi, fent una miqueta també de FAPA de Formentera, perquè Formentera, de moment, doncs, la FAPA està doncs, en una situació d'estand-by, deixa'm aprendre amb aquesta llicència. En qualsevol cas, Pepita Costa, tu és la presidenta de la FAPA d'Eivissa. Quina opinió en teniu del PIN parental?
Bé, primer de tot volem dir que a nosaltres ens agrada més el nom de censura parental. Lo de PIN és una mica... no ho consideram correcte. Bé, primer de tot dic que una altra volta el que veiem que s'està fent i que realment ens entristeix i ens fa molta ràbia és un nou intent d'utilitzar l'educació com a arma política. Això, com sempre, hem de manifestar el nostre complet rebuig. Val? Vull dir, aquí s'ha inventat un problema totalment inexistent, perquè estan parlant d'espin parental des d'Eivissa, quan no ens afecta, diguem-ne, no? Però sí que ens afecta molts companys d'altres territoris d'Espanya on estan els nostres companys pues, realment lluitant, treballant perquè això no sigui una realitat. I per què no volem que sigui una realitat? Vale. Nosaltres entenem que per sobre, perquè sí, els defensors d'aquesta censura parental van a l'article 27 de la Constitució on s'empara els drets a les famílies que rebin una formació moral. Vale. A veure, nosaltres entenem que tot el currículum, tota la programació educativa que està inclosa en els centres forma part i és fruit d'un anàlisi de les necessitats no només acadèmiques, sinó també socials que tenim a la nostra societat, introduir aquests elements per a garantir un assoliment d'un altre dels drets que postula aquest mateix article 27, que és el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i els drets i llibertats fonamentals. Per això nosaltres volem deixar clar que per damunt, molt per damunt dels drets de la família, està el dret de l'infant mateix, a rebre aquesta educació per poder desenvolupar-se en una societat que ara mateix estem lluitant contra la discriminació, contra la desigualtat, que veiem com cada dia hi ha, malauradament, víctimes de lo que és la violència de gènere. I tot això on es treballa? Es treballa a la família, per supost, com primer referent educatiu, i en els centres. Per lo qual, l'educació afectivo-sexual, que és contra, fonamentalment, que va aquesta censura, anem a parlar clar, no? L'educació afectivo-sexual és un dret que està recollit per l'OMS, per l'Organització Mundial de la Salut, juntament amb altres drets sexuals, de llibertat i d'equitat i de privacitat dels menors. Per tant, per nosaltres, el dret a una educació integral de l'infant, de l'alumnat, està per damunt de qualsevol altre dret de la família, que en tot cas és subsidiari.
Escolta una cosa, Pepita, mira, l'exdefensora del poble, la Maria Luisa Cavadellano, doncs ha posat alguns exemples una miqueta gràfics. Per exemple, ha dit doncs, que en una escola a Almeria doncs, una instructora, una monitora d'educació sexual doncs, va fer simular una fel·lació a alumnes de 13 anys. O, per exemple, amb l'Uxue Barcos a Navarra, deia doncs, que els nens de 0 a 6 anys doncs, havien de familiaritzar-se amb algun tipus doncs, de joc sexual, eròtic, que alguns experts diuen que ja hi és, que és inherent a aquestes edats, a la mainada, als boixos. Com ho veus, tu, això? Creus que hi ha certa hipocresia en aquest tema? És a dir, que volem que els nostres fills creixin doncs, educats en més àmpliament en allò sexual, però al mateix temps, a l'hora d'educar-los, no permetem que sigui de forma gràfica, que s'ensenyin els fills als alumnes a aquestes pràctiques o aquestes mesures, diríem, de protecció, etc.
A veure, aquí també estan visquent, vulguem o no, com sempre hi ha hagut conflicte generacional. No estan creixent igual els nostres fills que varen créixer nosaltres, no han rebut la mateixa educació. No podem negar que la sexualitat ha set i segueix sent, en molts conceptes, un tema tabú, quan realment la sexualitat lliurement practicada i des d'un coneixement del nostre cos és inherent a tot l'humà. No podem parlar de cos humà, de ser humà, deixant de costat la sexualitat. Entenc que aquí hi ha un esbiaix molt important de la qüestió d'educació religiosa i molts de tabús darrere. De totes maneres, dir, l'educació es té que adaptar, nosaltres defensam que hi hagi educació afectivo-sexual des de primària, des d'un primer moment, sense ningú tipus de tabú, parlar-ne des d'un concepte de coneixement del nostre cos, igual que coneixem i ens fan conèixer el funcionament del sistema digestiu, també tenim que entendre com funciona la nostra sexualitat per poder-ne fer un ús sa, responsable i que en gaudim d'ella. Això per nosaltres és importantíssim, vull dir, ser famílies.
Jo li qüestionava en aquest cas a l'exdefensora del poble, que està a favor del PIN parental, el tema doncs, que ètica sovint es tracta en temes com la violència de gènere, com l'autoritarisme, la xenofòbia, etc. I que ella m'ha dit, no, si això estic d'acord que es faci. Però molts partits polítics polititzen aquesta mena d'ensenyament a classes de valors o d'ètica. I estàs d'acord?
Està d'acord...
Sí, que per exemple, doncs, el fet doncs, que a classe doncs, s'ensenyi doncs, algunes qüestions de violència de gènere, que es faci educació de gènere, o que es faci doncs, d'igualtat de gènere, o que es faci doncs, pedagogia en contra de l'autoritarisme o la xenofòbia, alguns partits polítics ho veuen com una manipulació ideològica, com un endoctrinament.
Bé, què vols que et digui? Doncs això... aquesta mateixa postura d'aquests partits polítics mos dona una imatge clara de què estan tractant. Estan tractant de partits polítics xenòfobs, que no accepten la diversitat, que no accepten la igualtat entre gèneres i que neguen una sèrie d'evidències com és la violència de gènere o moltes altres. Vull dir, no podem fer ressò del que està dient una minoria. Els populismes, vull dir, viure en la ignorància, el rebuig a la diversitat, no, nosaltres no darem peu mai. Entenem que i sabem que hi ha hagut aquest auge d'aquest tipus de partits, però nosaltres no els hi darem ressò en absolut. Vull dir, avui en dia, nosaltres què estem demanant? Estem demanant aquest tipus d'educació. Per què? Perquè entenem que la diversitat és inherent a la nostra societat, perquè hem d'acceptar sí o sí aquesta diversitat. No només això, la sostenibilitat, vull dir, és que hi ha un munt de conceptes que s'han introduït a l'educació, que són necessaris perquè la nostra societat ha canviat, tenim més coneixement científic de moltíssimes coses i no podem seguir sent, com alguns voldrien, la reserva espiritual del món, molt perquè bé. Això no té molt d'espiritual.
Pepita, ja per acabar, escolta, creus que amb l'educació tothom s'atreveix? O sigui, un dels arguments que proposen i que articulen els defensors del PIN parental és que els pares tenen el dret de decidir sobre l'educació que reben els fills. En canvi, per exemple, ningú es planteja doncs, que la ciutadania tingui el dret de decidir quin tractament rebem doncs, el Ministeri d'Hisenda o del Banc Central Espanyol, per exemple, del Banc d'Espanya, a l'hora doncs, de rescatar bancs, per exemple.
Bueno, jo no voldria minimitzar, jo el que voldria dir és que els drets dels pares són clars i el que tenim que fer és acompanyar en els nostres fills cap a un desenvolupament personal íntegre en respecte a la seva llibertat, perquè moltes vegades es deixa de costat que els infants, encara sent menors, tenen capacitat de decidir i ha arribat a una edat i tenen drets. Molts de drets. I un dels drets fonamentals és el dret a l'educació, per damunt de qualsevol altre dret que pugui tenir com a família. S'està mal interpretant la pàtria potestat. Nosaltres el que hem de fer és cuidar-los, ajudar-los, acompanyar-los, però mai, mai decidir per ells en qüestions de, per exemple, com ho has dit tu, currículum educatiu. A veure, el currículum educatiu no és un menú a la carta. No es farà escola el que jo com a família. Primer de tot perquè la majoria de famílies no tenim un criteri general per entendre el que s'ha d'aprendre o no, o podem tenir prejudicis. I si volem educar fills en llibertat, l'escola té que ser aquell lloc on els mancos tinguin una educació en criteri. Llavors tindran la llibertat de decidir a un futur, què volen o no volen pensar, o com volen o no volen fer les coses. Però la llibertat del menor té que estar, sobretot, defensada.
Molt bé. Pepita Costa, presidenta de la FAP, en aquest cas, mostrant la seva oposició al PIN parental. Moltíssimes gràcies. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia. Molt bé.